El poder autèntic, legítim i perdurable s'amaga en un lloc molt més transparent i accessible, a dins dels esclosos i descartats, a l'interior dels miserables, dels més pobres, en les multituds que conformen el fang de la terra. Albert Sánchez-Pinyol, molt benvingut.
Moltes gràcies.
Fungus, el rei dels Pirineus. Quan llegiu aquest llibre, que ja és a les llibreries des d'avui, us ho passareu bé, us ho passareu molt bé. L'Albert Sánchez-Pinyol torna al món, diguem, de la fantasia per fer-nos pensar. I avui, que també trobareu moltes entrevistes de l'Albert a molts diaris de paper, etc., és una reflexió sobre el poder que tenim cadascú de nosaltres segons el lloc que ocupem, no?
Sí, sí, sí. És una novel·la, com bé dius, no? Amb un element fantàstic, amb uns monstres, aquests fungus, aquests bolets que caminen de 2 metres.
I que arriben a tenir actituds, no?
I caràcters, clar, caràcter. I tot. Sí, sí. Està basat en la llegenda pirinenca dels Maneirons.
Sí.
Segurament molts oïdens coneixeran.
Sí.
Però ho dius molt bé. En el fons és una reflexió sobre el poder, perquè si no seria una novel·la sobre uns bolets amb potes, i no és això, oi?
I sobre prendre consciència de quin és el paper que cadascú de nosaltres està ocupant respecte als poders que intenten governar-nos.
Sí, sí, és això. Vull dir, per això ho vaig encapçalar amb aquesta frase del Brossa, que jo trobo tan adorable, oi? I tan actual i tan universal. La gent no és conscient del poder que té. O sigui, en última instància, el poder polític, és que és així, està a sota. I la prova és que tots els mandataris del món, a totes les èpoques, han viscut en realitat a cop d'enquesta.
I hi ha un moment d'aquesta novel·la en què tu dius els tirans es pensen que tenen poder fins que els fungus, diguéssim, no? La base, aquells a qui governen decideixen destruir-los i poden fer-ho.
I tant, és que és la demostració de la història humana. O sigui, els que hi ha a dalt, en realitat, només són representants d'una cosa, bueno, d'una base que els manté mentre el toleren i després cauen. Això, si em permets, és que hi ha dues grans teories del poder. Eh? Això és una novel·la, no un assaig filosòfic. És una novel·la.
Això del que parlarem ara és una novel·la que té un protagonista, es diu Rick Rick, que és un anarquista, que és, podríem dir, expulsat de la Barcelona prèvia a l'Exposició Universal.
Del 1888.
Del 1888. Va parar als Pirineus, i allà als Pirineus es converteix en el, entre cometes, en el tirà d'un exèrcit de fungus, de bolets gegants, que a més, com que estan a la frontera, hi ha el fenomen dels moscats, que a mi m'agrada molt, que podríem dir que són
contrabandistes.
Els contrabandistes i la gent tendent a la corrupció, diguéssim, que no vol que hi hagi gaire revolucions, perquè se'ls acaba el negoci.
No, això, els contrabandistes sempre han sigut gent molt conservadora, perquè depenen de que tot es mantingui igual.
No volen no revoltes.
Hi ha un moment molt delirant a la novel·la quan un anarquista com Rick Rick els hi fa un míting, diguéssim, i diu que volen aconseguir un món sense fronteres. Clar, això li explica grapat de contrabandistes. Clar, però és així, eh? com a novel·la, com a relat fantàstic, doncs té aquest factor desencadenant. No? I Rick Rick, un anarquista que està als Pirineus i que descobreix aquestes criatures, aquests maneirons, aquests fungus, amb els quals vol iniciar una revolució anarquista. I a partir d'aquí això es converteix, evidentment, en una metàfora del poder. Oi?
Però no és d'ara aquest projecte. Vull dir que la gent que ens esteu sentint heu pensat, ara l'Albert Sánchez-Pinyol parla de la revolta per tot el que està passant aquí. No, us equivoqueu.
No, és que no és així, perquè la primera versió és del 2005, o sigui, però, esclar, lògicament, això ho pots aplicar a la realitat que tenim, no?, que és tan crispada i tan real, però ho pots aplicar a qualsevol context polític perquè va més enllà de la nostra, bueno, de la nostra quotidianitat, però, esclar, ha anat a sortir un moment on
realment
el que estem parlant és d'això, de qui mana aquí, que és la gran pregunta que ens estem disputant i que explica el llibre. Sí.
Aquest llibre explica un munt de coses, ens fa pensar, perquè té sentències que t'ajuden a entendre quin és el rerefons de la reflexió que ens fa Albert Sánchez-Pinyol, i diu, una de les coses que diu és que els imperis s'acaben destruint normalment per putrefacció, no per les revoltes. I això ens interessa, és a dir, quan es podreixen les realitats per putrefacció. No?
Això ho veus a la història humana. Veus que la majoria dels imperis...
L'imperi romà es va enfonsar,
sí,
per...
Sí, no va ser una invasió... Era una mica com els immigrants ara, eh? Els bàrbars, eren quatre els que entraven per les fronteres i tal. És que l'imperi estava tan podrit que al final va caure sol. Jo no sé avui en dia com anirà això, però la immensa majoria de les revolucions han estat literalment pacífiques. Allò estrany ha estat la revolució violenta i armada, perquè són excepcions històriques. En realitat hi ha poders que desisteixen per la pressió que troben des de sota. Bueno, això que dèiem dels fungos i com depèn de la gent de sota, no? El que el governant estigui allà.
Però clar, a mi m'amoïna una cosa. Els teus fungos, els teus bolets, no tenen capacitat de somiar ni d'abstraure's ni d'imaginar. Llavors, com poden fer la revolució, pobres, si no tenen la capacitat de construir utopies?
No, home,
clar, necessiten aquí... un ric-ric, sempre.
No, al revés. El ric-ric és algú que passava per allà. És algú que no pinta res. Pinta relativament poc. Clar, és que a mi m'és difícil explicar això sense fer spoilers, oi?
No fem spoilers.
Novel·la. Però és veritat que tot és... La gent que hi ha sota, per moure, sempre necessita un somni, sempre necessita una idea, sempre necessita tenir un ideal. I allò terrible de l'humanitat, per mi, és que, si us fixeu, som un gènere que ha aconseguit crear utopies, que ha aconseguit crear unes idees tan magnífiques sobre com crear un món perfecte, i mira quin món tenim. O sigui, som molt capaços de crear ideologies perfectes, però incapaços de dur-les a la pràctica.
L'altre dia sentia un polític que deia... El que han de fer, en aquest cas els catalans, és adonar-se que això no pot ser ni serà mai. Que era com negar el somni de qualsevol altra persona, no? És com tu tens el somni de dir, jo un dia trobaré una persona que m'estimarà, i dius, no, fes-te la idea que mai passarà, no? És com algú que et diu...
Sí, aquest tio està sou nostre, eh? Li paguem un sou a un tio per dir-nos que deixem de pensar el que pensem.
Sí.
Hosti, és collonut.
I mai passarà, per tant, que parteixin de zero, perquè això no passarà mai, no?
Però està molt bé que ho digui, perquè si algú diu això, és que és possible que passi. Perquè si no, no diria que no és possible que passi.
És que segurament.
És una gran metàfora.
Més coses que diu Albert Sánchez Piñol en aquest llibre. Diu, l'odi és com els rius. I això escolteu bé, eh? L'odi és com els rius. Com més profund és, menys soroll fa. I això, si ara reviseu la gent que és capaç d'odiar, veureu que fa poc soroll, certament. Però la venjança és un motor, no?, per molta gent que odia.
I tant, i tant. Tu pensa que, en termes comptables, la venjança no és res més que un deute. O sigui, quan algú t'odia, algú es vol venjar de tu, és perquè creu que li deus alguna cosa. Alguna cosa que, a més, no pots pagar amb diners. Per això és tan terrible. O sigui, molt sovint els diners són la solució, el problema. Sobretot en aquests casos, oi? Perquè, és clar, quan tu deus alguna cosa que és que no podràs pagar-la mai, imagina les conseqüències, no?, que pot tenir un deute d'aquesta categoria moral i anímica.
I en aquesta, que no farem spoilers, en aquesta novel·la... on us endinsareu, en aquest món dels Pirineus, amb els fungos, amb els bolets que s'activen quan els talles, no? Els fungos comencen a treballar i es converteixen en l'exèrcit del ric-ric, i després les aventures del ric-ric ja les veureu amb els fungos. Hi ha la cauna. La cauna és el refugi, la cova, no? Enmig de la intempèrie necessitem sempre que hi hagi un lloc, una cauna.
Sí, això passa a una vall imaginària pirinenca del segle XIX, on encara està viva la llengua occitana, oi? Que és molt bonica. I fixa't els noms que...
Els noms que has triat.
Són occitans. Maïlis és un nom occità. Càssian és un nom occità. Alban és un nom occità. És molt bonic i una llàstima, això pràcticament ha desaparegut. Hi ha algunes paraules en occità i cauna és una d'aquestes, oi? És cova. I clar, aquest pobre ric-ric, aquest miserable que acaba visquent a una cova dels Pirineus. Ah. Això et demostra que... I acaba, en canvi, comandant aquest petit exèrcit de fungos.
Que tindran futur.
Que tindran futur. Això tindran... Però clar, potser és una metàfora de que qui hagi allà dalt és bastant irrellevant. El que importa és el que passi a sota, que això sí que depèn de la societat humana o no humana, i que és el que genera els grans canvis, no les frases que et pugui dir algú a dalt, que et pot arribar a dir una bestiesa com vostès han de deixar pensar el que pensen. Uh-huh. O sigui, mare de Déu, és que si ho reflexiones és una atrocitat intel·lectual tan gran.
Aleshores, els fungos, que som nosaltres, que som la gent que està a baix, la gent anònima, segurament la gent comuna, amb totes les nostres condicions, per què ho veïm?
És que aquesta és la pregunta que planteja el fungus, oi? És una reflexió sobre el poder. El poder més enllà del poder polític concret. O sigui, per què tenim aquesta tendència a obeir, a sotmetre'ns? Per què deixem, tolerem que algú decideixi per nosaltres, ens doni ordres? Jo crec que va més enllà de la coerció armada, oi? És una voluntat que vaja, o sigui, hi havia dos grans filòsofs que s'interrogaven sobre el poder. Un et deia que el que predomina en el ser humà és la voluntat de poder, la voluntat de manar, d'estar allà dalt. Però hi havia un altre que et deia que la voluntat que predomina en el ser humà és la de submissió. Que li agrada a la gent és no haver de decidir, no haver de prendre decisions.
Et pago perquè em diguis què he de fer.
Sí. Perquè és molt més còmode, perquè és un pal també manar, no? Hi ha relativament poca gent.
Hi ha molt poca gent que diguis faig propostes, encara que el ric-ric de torn te les tombi, però com a mínim sóc capaç de pensar per mi mateix. Ah, no, és molt més fàcil que m'encarreguin això.
Molt més.
Faig això, que és el que m'encarreguen, i me'n vaig cap a casa i no he de pensar res.
A més, tu recordaràs, jo recordo les assemblees de la facultat, quan érem jovenets, i sempre es parlava, els verbs sempre es feien servir en condicional. Hauríem de...
Sí,
però mai eres tu, no? Mai era qui ho proposava. Hauria... com
estaria
ho deia aquell? Sí. Exaltémonos i que vayan, no? Era aquesta la idea. Perquè en realitat ningú vol estar al capdavant, o molt poca gent, són una minoria. És molt curiós, els que aspiren a una cosa que realment pot ser bastant feixuga, no? Perquè només has de mirar el Twitter, la d'insults que reben les persones que estan al capdavant de qualsevol cosa.
Però
no?
Atenció,
política.
Perquè Albert Sánchez Piñol a la pàgina 188 ens dona la clau de per què els rics, quan estan en el poder, els hi agrada. I diu, en el fons, el poder és com gratar-se els collons. Quan comences, ja no pots parar. Clar, jo, que sóc dona i no tinc collons, penso, i nosaltres què ens passa? Perquè nosaltres, les dones, som molt poc poderoses, és una evidència. I vaig fer una taula parlant en el Noia Drets, vaig fer una taula del poc poder que tenen les dones. Però, clar, nosaltres no tenim aquesta capacitat de poder-nos...
Bueno, jo... personalment, sóc de l'opinió que això del poder no té gènere.
No té gènere.
Perquè si tu mires de Margaret Thatcher,
sí.
O sigui, no tenia els de llonces.
O l'Angela Merkel.
Però, sí, o sigui... No, però a més hi ha una cosa molt trista, i és de que els principis masclistes, les teories supremacistes de gènere, potser les practica l'home, però qui les transmet normalment és la dona, a través de la maternitat i una sèrie de valors que estan a les seves mans. Si totes les dones fossin tan feministes, els seus fills deixarien de ser masclistes, i no és la realitat. Hi ha una cosa terrorífica, no? Això que parlem del poder, no totes les dones que porten burca els han imposat. Però no podem preguntar-ho, perquè estan allà. O sigui, que el fenomen és molt complex i per això és tan novel·lístic i tan narratiu. I per això va també de tractar-ho amb monstres i amb elements fantàstics. I és quan et trobes més còmode i veus més clarament, no, la perversitat aquesta que significa el poder en majúscules.
I l'amor. L'amor també és poderós. I també té un paper en aquesta novel·la, que no explicarem gaire, però hi ha un personatge femení que és la Maylis. Qui és la Maylis?
Sí, és l'únic personatge femení de la novel·la i té un paper molt important i et demostra això, com les relacions de poder també entren en les relacions amoroses. Hi ha un capítol que jo m'estimo molt d'aquesta novel·la, que és quan Rick, el protagonista, visita la casa, l'hostal, que es diu així en occità, de Maylis muntat amb un fungus, no? Clar, ella el veu venir així i li diu, Rick, deixi... Això no és un bolet, és un fungus. No és el mateix. Deixi estar, perquè això el portarà a la perdició. Una forma de parlar del poder. I ell, que és un anarquista mort de gana, el que li diu és, jo mai havia tingut res, però ara almenys tinc un fungus. I prefereix el fungus, prefereix el poder, i el que, amb tota la seva maledicció, a l'amor i la felicitat, oi? Crec que és un capítol que et parla molt bé d'això, de com aquestes criatures, tinguin la forma que tinguin, estan a dins de la nostra societat, les relacions de poder. És terrible, no?, perquè totes les relacions són relacions de poder. Això és la tragèdia humana. Per això potser m'he inventat els fungos, perquè estan una mica al marge de tot això i poden reinventar el món.
A veure si poden. La convivència mata la passió. Dius, així és de clar, eh? Dius, la convivència és el pitjor enemic de l'amor.
Sí, però no és la frase més original del llibre.
No, però això, aquí a un rerefons, hi ha alguna cosa que fa ric-ric sobre el Albert Sánchez-Pinyol.
No, home, jo espero que no sigui d'aquestes novel·les on el protagonista és l'alter ego de l'autor.
No ho és. Per què n'hi diuen ric-ric? Això sí que ho podem explicar, no? No estem descobrint massa res, si expliquem-ho.
Sí, no és un spoiler important. És un sobrenom. A la primera versió hi havia uns quants capítols que es parlava de la Barcelona de 1888, que era increïblement infecta i revolucionària. Era un món que no s'ha acabat d'explicar bé. Però com que el tema no anava d'això, vaig haver de suprimir-los. Però el protagonista venia d'allà. És algú que cada dos per tres acabava a comissaria i quan la pallissa se n'enfotia dels policies i Enric Ric i li queda així. No sabem quin és el seu nom. De fet, és un pobre penjat amb aquesta ideologia. Clar, un anarquista em va molt bé a una novel·la que parlem del poder, perquè és algú que vol destruir-lo.
Al llarg de tot el llibre, evidentment, en Sánchez-Pinyol se'n fot de l'exèrcit espanyol, de la Guàrdia Civil, ja del poder coercitiu, diguéssim. Enric Ric sabia que la mort dels dos guàrdies civils era la seva. Els fungos no coneixien l'Estat. L'Estat no perdona els assassins. Mai li adjudicarien un advocat, perquè en un infern... Atenció a aquesta frase... En un infern perfecte no poden faltar dimonis que parlin d'esperança.
Ah, aquesta frase sí que és original del llibre. No, és terrorífic, quan ho penses.
Aquesta frase és
bona. Quan penses el que significa... Clar, jo vinc de l'antropologia i la humanitat no sempre ha viscut a dins d'estats, a l'estat modern, amb tot el que significa... Aquestes institucions plúmbees, aquesta cosa que et cau al damunt, aquesta... La justícia... Els jutges amb aquestes togues negres, l'exèrcit, l'executiu, tot aquestes coses, de debò, tothom hauria de viure una temporada en alguna de les poques societats que queden lliures d'estat per veure com et sents de lliure, sense tenir un DNI a la cartera dins del teu... Sense tenir una cartera, que si et morissis ara mateix, tothom podria saber el que has fet a l'últim any només mirant els paperets que hi ha allà.
I on has anat a sopar? Tot.
I el control que tenim sobre nosaltres. Això és una reflexió que va més enllà del llibre, però que jo crec que el llibre la propulsa, oi? Com estem visquent sota control. Per això vaig situar la novel·la als Pirineus del segle XIX, a un lloc de frontera. És un Far West hivernal, en certa manera, no? Perquè el Far West és això, un lloc més enllà del control dels homes, un lloc on la natura encara està lliure de la cultura, per dir-ho així. I en aquests llocs és que es respira una llibertat que és que no tenim. I vaja, i en el nostre context ja no cal ni dir.
Aquesta Maylin, que és una resilient i segurament és un dels personatges més... No? És una...
La Maylis és l'única dona que hi ha, és l'única dona en aquesta vall pirinenca que té una certa lucidesa, que té una certa capacitat per mirar més enllà, oi? I clar, quan troba Ric-Ric, una persona que ve de la ciutat, que té unes ideologies exteriors, doncs hi ha una certa atracció, oi? Però serà l'única capaç d'entendre qui són els fungos aquests, més enllà de la monstruositat.
I l'Alban.
Ho aprofito per dir, perquè, és clar, això m'agradaria que només fos l'episodi número 1 d'aquesta gent, d'aquests fungos, per això es titula així. Més que...
Els fungos tindran continuïtat.
Home, espero que sí.
No ha acabat
dependrà
la revolta.
Dels lectors. No, això acaba de començar. No. Això és una gran presentació dels personatges, en general, però, clar, ja he procurat que totes les trames quedin ben tancades, oi? Però m'agradaria moltíssim veure com continua una societat com la dels fungos on odien el poder i els polítics, on hauran de ser governades per individus d'ells que tenen una societat que no tolera els governants.
Clar, perquè hi ha un detall que no hem dit. Els fungos és una estructura fraternal, perquè són germans entre ells. És a dir, no hi ha posicions de poder perquè no tenen pare ni avis ni... No. Són germans, són fraterns. Aquí és un exèrcit fraternal, aquest, no?
Sí, en el sentit més d'aparentiu possible.
Són més igualitaris.
Sí, clar. Fixa't
una societat més igualitària, la del
fungo. La primera desigualtat humana neix amb la família nuclear, pare, mare, fill, perquè és vertical. O sigui, la relació de poder va del pare al fill verticalment. Sí. Tu imagina't una societat on no hi haguessin ni pares ni fills, on tothom fos, no es queix de ningú, sinó del bosc. Clar, tots són germans. L'únic grau de parentiu que coneixen és la fraternitat. Home, d'entrada això ja fa que siguis molt més igualitari.
I els fungos es motiven per les emocions.
Sí, això ja ho haureu de llegir, però té molt recorregut.
No? Aquí hi ha una part que és fonamental.
Això fa que siguin molt diferents els humans, sí.
Són molt diferents, perquè no és allò de dir, calculant què passa si faig això, no.
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 No va per aquí.
La vida no va per aquí. En el fons, els nostres finals no van per aquí.
No.
Per tant, hauríem d'aprendre dels nostres finals i veure que el que ens funciona és això. Escolta, la pel·lícula, evidentment, els drets d'aquesta novel·la ja deuen estar sent estudiats per algú, perquè és un univers extraordinari, no? Us ho podeu...
Sí.
Per tot el que us hem explicat, i us ho podeu imaginar. Els dibuixos són d'en Quim Hereu. Quan compreu el llibre, quan aneu a la llibreria, trobareu que no únicament les il·lustracions són una meravella, sinó que us regalen un pòster que tinc aquí, no? I que us el podeu penjar per no oblidar que la revolta no ha acabat, no?
Sí, no, home, això jo vull fer una referència, sí, perquè dels llibres que hi ha a les
però
llibreries...
Estan emprenyats els fungos d'aquest pòster.
Sí, ja em sembla bé que no siguin simpàtics i tot això, però vull dir, la coberta és un oli.
Sí, sí,
és una pintura feta expressament pel Quim Hereu, i dins és això, hi ha una il·lustració a llapis d'una de les escenes.
Maïlis dormint... jo no sé, no...
Maïlis dormint a dins
dormint
de la...
A dins... O al llit de Melgar davant de la tapeïda presència de fungus.
Sí, és Maïlis envoltada de fungus.
És
una de les
escenes
de la novel·la.
No,
no, no, una dona molt dona.
És una dona molt dona, aquesta Maïlis. Doncs això és fungus. Per tant, la pel·lícula, Guillermo del Toro, no sé, veient La forma de l'aigua, penses, home... Estem allà mateix.
Jo, cosa, home, és un relat que jo entenc que pugui interessar molt als directors, perquè ells pensen en imatges i et dic, està ple de seqüències que per mi són molt, molt fortes, oi? Però bueno, ja es veurà, perquè això ja no és el meu món i el que triguen les productores a tramitar i a fer aixecar un projecte d'aquests, doncs és triga, no? Però jo crec que això acabarà sent una pel·lícula. O una sèrie, no ho sé, però ja es veurà.
Els qui heu gaudit amb La pell freda, els qui heu gaudit amb Pandora al Congo, Fungus forma part d'aquest univers d'Albert Sánchez Piñol, que sempre quan hi entres dius, a veure, amb la Marta Prat ho comentàvem, quan la Marta preparava el guió, que ella diu... Què s'ha après, no? Perquè realment per generar totes aquestes imatges hi ha un moment que penses, la té una fantasia i una imaginació delirant. Els fungus els hauries de dotar una mica d'aquesta capacitat teva. Si no, no aconseguiran la revolta.
Sí, és el segon episodi, clar.
Els has de...
Ja tenen el que han de tenir.
Has de fer una mica d'intervenció genètica. Perquè si no, no se'n sortiran. Albert Sánchez Piñol, moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres, evidentment.
Per fer-nos pensar, per fer-nos somriure mentre pensem i per aquest univers nou que avui és a les llibreries. Per tant, avui la gent ja el podrà comprar. Gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.